Són les dues. Hora d'obrir l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Marc i Joan.
Bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui dijous 29 de novembre de 2018. Toquem ja la porta del desembre i el Nadal que el tenim aquí a tocar. El Sabadell rep aquest diumenge el millor visitant del grup 3 de segona B. L'Hèrcules, a part de ser co-líder de la categoria, és també un gran rival a domicili. Els arlequinats, per tant, tenen un repte amb majúscules davant seu i tot plegat, òbviament, per mantenir-se ben a prop dels millors. Avui, en el dia, que hem sabut que el club ja treballa en la campanya de socis de mitja temporada. En principi, en teoria, ja ho sabeu com funcionen aquestes coses, comença dilluns, ha de començar dilluns. I quina millor manera de fer-ho que guanyant diumenge a l'Hèrcules?
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb en Pau Vitori a la redacció i en Toni González al control tècnic, comencem.
Què es comenta a la recepció?
Repassarem l'actualitat del centre d'esports a la prèvia del duel contra l'Hèrcules. Avui, una nova edició del millor any arlequinat de la mà d'en Pau Vitori. Actualitzarem també la segona jornada del Campionat de Catalunya de tennis absolut per equips, que aquests dies es disputa a les instal·lacions del Cercle Sabadellès. Avui també parlarem del derbi de primera catalana entre Natació Sabadell i Sant Nicolau de bàsquet. Coneixerem el nou entrenador del Femisport Nou Escorial. Avui també tenis taula, futbol sala, rugby i ultimate.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, el Futbol Club Barcelona va certificar ahir la primera posició del seu grup a la Lliga de Campions. Els d'Ernesto Valverde van guanyar amb gols de Leo Messi i Gerard Piqué al PSV Eindhoven per 2-1. A l'altre partit del grup, el Tottenham va guanyar a l'Inter de Milán per 1-0. L'Atlético de Madrid també va guanyar per 2-0 al Mónaco, al Wanda Metropolitano, però haurà d'esperar a l'últim partit d'aquesta primera fase de la Champions per certificar la primera posició del seu grup. Els altres dos equips d'aquest grup A, Borussia Dortmund i Bruges, van empatar 0. Més resultats d'aquesta Lliga de Campions jugats ahir, PSG 2, Liverpool 1 i Nàpols 3, Estrella Roja 1 al grup C. I al grup D, Lokomotiv de Moscou 2, Galatasaray 0 i Oporto 3, Schalke 04-1. Jugat ahir també, l'Athletic Club de Bilbao va guanyar per 4-0 al Huesca a l'anada del 16 de final de la Copa del Rei. Un partit que no es va poder jugar quan la resta de la jornada, ara ja fa uns quants dies, perquè el nou Sant Mamés s'hi celebrava un concert. Els de Berizzo no guanyaven en partit oficial des de feia 3 mesos. A l'NBA, Pau Gasol serà baixa indefinida al San Antonio Spurs. La franquícia texana ha anunciat que el pivot de Sant Boi té una fractura al peu esquerre. De fet, el català ja s'ha perdut els últims 12 partits de la temporada.
Han parlat en les últimes hores
Leo Messi després de la victòria i del seu equip.
Contento por el resultado, por los 3 puntos. Era el objetivo ganar para ser el primero ya de grupo, para clasificarnos y bueno, partido duro, pero lo importante es que conseguimos el objetivo.
I Beñat Echevarría, migcampista de l'Atlètic Club, després de la victòria del seu equip ahir contra el Huesca.
Estamos teniendo buenos minutos, incluso nos hemos puesto con el marcador por delante más de una vez, tanto fuera de casa como en casa. Lo único que luego, pues, con ese miedo que tenemos y tenemos que quitarnos ese miedo que tenemos y a ver si conseguimos ya enganchar un par de victorias y a ver si cambiamos la dinámica esa que tenemos.
I a les xarxes socials.
Una foto d'Instagram del sabadellenc Iker Pajares des de Pakistan. El jugador d'esquaix del Malibu disputa avui la segona ronda de l'Open del Pakistan. Juga contra el mexicà Arturo Salazar. Sort!
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Doncs falten 30 segons per arribar a les 2 i 5 del migdia. Seguim a l'Hotel Suís. Avui nova sessió d'entrenament al centre d'esport Sabadell amb la ment posada en el duel d'aquest diumenge contra l'Hèrcules. Com us hem vingut explicant en els darrers dies a Ràdio Sabadell, l'equip s'ha exercitat a Sant Oleguer per cuidar la gespa de la nova Creu Alta, especialment malmesa després del partit contra el Badalona. I, de fet, només es trepitjarà contra el conjunt arcolà i en el darrer compromís del 2018 a casa contra l'Alcoyano. Però avui no ens centrarem en aquesta qüestió, que ja està més que parlada, i sí analitzarem el rival de diumenge, aquest Hèrcules, que arriba com a co-líder del grup tercer de segona B. Ho farem amb en Pau Vituri. Pau, bona tarda.
Hola, Marc, bona tarda. Sí, com deies, un Hèrcules, que la veritat és que presenta uns números com a visitant que fan, la veritat, bastant respecte. Demà ho analitzarem més a fons amb el Miguel Ángel Rodríguez, però avui volíem fer una pinzellada per dir que el conjunt aquesta que entrena aquesta temporada, Lluís Planagubà, és el millor equip a domicili, amb 14 punts dels 21 possibles, 4 victòries, 2 empats i una derrota, déu-n'hi-do. Dos de cada 3 punts els possibles de fora de casa, doncs els acaba traient. Per tant, una de les claus de l'èxit també és la millor, és que sigui la millor defensa, amb només 7 gols en contra de tot el grup, de llarg, com diem, la millor, i per tant aquesta mitjana de mig gol rebut per partit s'accentua fins i tot lluny del Rico Pérez, perquè només n'ha rebut 2 gols fora de casa l'Hèrcules, déu-n'hi-do, en aquests partits, com diem. Per tant, un visitant molt a tenir en compte, amb aquests 7 partits, com diem, només 2 gols en contra rebuts per part de l'Hèrcules, però tot i aquests números que presenta, com diem, el conjunt de Planagumà, el seu homòleg a la banqueta arlequinada, Toni Saligrat, prefereix jugar aquests partits a la nova Creu Alta.
Amb la petita diferència de que juguem a casa. I els resultats diuen que l'Hèrcules està millor a fora que a casa, però jo prefereixo jugar contra l'Hèrcules a casa meva que a casa seva, vale? I bueno, a veure si podem traure profit de que allí estem tots junts, afició, parents, estem a casa i som forts i podem guanyar aquest partit.
Déu-n'hi-do els números d'un Hèrcules, Pau, que tots els recordem fa no gaire primera divisió, amb els Trezeguet, Valdez, Drenthe, mític, jugador holandès, però que ja du unes quantes temporades a segona B.
Sí, porta 5 temporades seguides a segona B, està a prop d'igualar la seva pitjor ratxa a la categoria. Doncs això provoca que l'afició del Rico Pérez, que ja de normal és prou impacient amb el seu equip, doncs a aquestes alçades sigui allò, extremadament, pràcticament exigent amb els objectius de l'Hèrcules. Des de la seva tornada a la categoria de bronze, repassant temporada a temporada, ha estat quart, tercer, setè i la temporada passada, atenció, desè, una posició bastant anòmala, anem a dir-ho així, pel potencial econòmic, tot i els deutes evidentment que arrosseguen també el Rico Pérez, però també pel potencial social que té el conjunt arcolà, que al final és un dels equips, per no dir l'equip, que més gent aplega al seu estadi. Per tant, aquesta temporada sembla que es troba en aquesta millor situació possible per lluitar pel lideratge del grup. Evidentment tothom coneix els avantatges que té ser campió de grup de segona B, només has de jugar una eliminatòria per pujar. Per tant, és un, evidentment li podem posar aquesta etiqueta d'equip gran de la categoria, i com reconeix el central del Sabadell, Aleix Coc, ara li toca al Sabadell demostrar que també és un equip gran.
És un altre equip gran de la categoria i si nosaltres ens considerem un equip que també vol aspirar a coses importants aquest any, doncs jo crec que serà un partit disputat, perquè bueno, juguem a la nova Creu Alta, no? És el temple, és on nosaltres hem de treure els 3 punts i que a ells se'ls faci el partit costa amunt.
Doncs de central a central, reconvertit a lateral a l'esquerra, Nico Del Monte. Veurem si repeteix aquesta posició a l'estadi aquest diumenge. Un Nico Del Monte que diu que, bé, parlant sobretot d'aquesta situació classificatòria del Sabadell, és evident doncs que el conjunt arlequinat no pot fallar aquest diumenge, segueix tenint el play-off a 5 punts de distància, però l'Hèrcules Lleida Esportiu i companyia, en cas de derrota arlequinada, especialment aquests dos equips, Lleida Esportiu i Hèrcules, que comparteixen la primera posició, s'escaparien ja a 11 punts de diferència del Sabadell, una distància més que considerable en aquest tram final de la primera volta. Evidentment el Sabadell va començar la temporada malament i va recuperar aquest terreny perdut, però bé, fer-ho dos cops en una temporada, déu-n'hi-do. I per tant, com diu Nico Del Monte, aquest diumenge ja no val ni l'empat.
Era un partido clave porque bueno, sabíamos ya que algún equipo habían pinchado, que era la posibilidad linda para achicar puntos nosotros con un rival directo de visitante, y no se nos pudo dar. Ahora de local es imposible que sigamos con estos resultados, ¿no? Hay que salir a ganar y a 3 puntos, porque ya empatar en casa no sirve.
Doncs les paraules de Nico Del Monte, força clar, més clar impossible, de fet, empatar a casa no serveix i, per tant, el Sabadell ha de sortir a guanyar contra l'Hèrcules aquest diumenge. El cert és que no volem cridar el mal temps, però aquesta temporada sembla que ha tornat allò que en diem la maledicció de l'ex després d'un any de treva. Primer va ser Eloi Gil a Cornellà i al camp d'esports Juan Tortuño, que va castigar el Sabadell amb un doblet. Aquest diumenge, al conjunt arlequinat, se li presenta una altra amenaça en forma d'ex, Pol Roger. Repassem la seva trajectòria amb la veu de la Núria García.
Pol Roger va ser un dels pocs rajos de llum en l'última temporada del Sabadell a segona divisió. Ha arribat aquella mateixa campanya procedent del Castelldefels per reforçar el filial a tercera, l'extrem barceloní va acabar disputant els últims 6 partits de l'any del descens. El seu talent ja va deixar entreveure que seria una peça important en el projecte de la temporada següent i, de fet, es va convertir en la gran sensació durant els primers compassos de la 2015-2016. Amb només 21 anys, els seus 4 gols en les 6 primeres jornades de Lliga van cridar l'atenció del Mallorca, que se'l van dur en el mercat d'hivern pagant prop de 150.000 euros. Roger, però, no ha trobat continuïtat en el seu joc. El seu únic gol a Son Moix i l'últim que ha marcat, de fet, va ser el 24 de maig de 2016. Des de llavors, i tot i seguir jugant en posicions d'atac, acumula ja 2.936 minuts sense veure porteria. Ni amb el Mallorca a segona i a segona B, ni en la seva sessió al Celta B del passat mercat d'hivern, ni en aquest nou préstec a Alacant. A diferència de les anteriors temporades, i encara amb només 24 anys, Pol Roger s'ha convertit en un fix en els esquemes de Lluís Planagumà, disputant 13 dels 14 partits com a titular. Ara bé, el gol se li ha seguit resistint en els 1.084 minuts que ha disputat fins al moment amb el conjunt del Rico Pérez. Diumenge tornarà amb l'Hèrcules a la Nova Creu Alta, l'escenari del seu últim gol a segona B en un 2-1 contra l'Atlètic Balears, un 13 de desembre del 2015, que queda ja molt llunyà.
Doncs esperem que Pol Roger pugui tornar a trobar el camí del gol, però, òbviament, a partir del cap de setmana següent. Alguna coseta més, Pau?
Sí, una més, la que comentaves tu al principi. Des del club ens han informat avui que un cop passi aquest partit contra l'Hèrcules, és a dir, dilluns, es presentarà la campanya de mitja temporada. Bé, de fet, una campanya a la qual el soci del Sabadell, allò, no farem molt spoiler, però el soci del Sabadell ja l'hauria de tenir als seus
tampoc
correus.
Tampoc spoiler, perquè qui ho vulgui, o potser hi ha algú que ho ha vist fins i tot ja.
Sí, però esperarem, si més no, la versió Ràdio Sabadell, que es conegui la versió oficial del club per donar-ne més detalls. Més enllà, com diem, que com cada any, bé, aquest preu del carnet de mitja temporada serveix, o redueix, millor dit, pràcticament a la meitat, i s'inclouen els 11 partits que queden a casa, també l'últim del 2018, el que dèiem abans contra l'Alcoyano. Però bé, segurament allò, tots els socis arlequinats hauran rebut ja la informació d'aquesta campanya de mitja temporada, que, com diem, a l'espera que el club confirmi oficialment, no presenta cap novetat destacada, i segurament el cartell, si l'heu pogut veure ja, doncs conté moltíssimes fotos, totes relacionades amb tothom qui fa gran aquest centre d'esport Sabadell. Una cosa més, Marc, simplement per recordar, fer la falqueta. El diumenge, el partit a les 5 de la tarda, com sempre, la Nova Creu Alta, des de mitja hora abans. Aquí estarem els del Sabadell en joc per explicar, esperem, la victòria del Sabadell després de pràcticament un mes sense guanyar ja el conjunt de Toni Saligrat.
Doncs amb l'Adrià Arroyo, el Sergi Garcés i, òbviament, també amb en Pau Vituri. Per cert, Pau, no marxis, perquè ara ve el millor any arlequinat.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
El millor any arlequinat. Records de la temporada a la qual el centre d'esports va acabar quart a primera divisió.
L'any 68-69, equips com el València, l'Atlético, la Real Societat, el Deportivo, l'Atlètic Club o l'Espanyol van acabar per darrere del Sabadell.
11 de joc de la segona meitat, contra de manual del centre d'esports. Arriba Ortuño des de la banda dreta, marxa de la seva marca, la posa ras al cor de l'àrea, lliure marca, remata del José Luis Gardón. Gol del Sabadell!
L'equip arlequinat va ser quart amb 32 punts, només superat pel campió, el Real Madrid, per Les Palmes i el Barça. Mig segle després, recordem jornada a jornada el que és, números en mà, el millor any de la centenària història arlequinada.
1 de desembre del 1968, després de les dues últimes derrotes a Bilbao i a Les Palmes, el Sabadell tornava a la Nova Creu Alta, on comptava els seus partits per victòries. El rival, en aquest cas, era un València que venia de golejar per 5-1 l'Atlètic Club i que comptava amb dos futbolistes a les seves files que més endavant acabarien d'arlequinats, Vilà com a jugador i Poli com a entrenador. Pasieguito va haver d'ubicar Lluís Muñoz com a lateral per la lesió d'Isidro. L'altra novetat va ser la tornada a l'11 de José Luis Garzón. D'aquesta manera, els titulars eren els següents: Martínez, Muñoz, Pini, Arnal, Marañón, Torrent, Zaballa, Montesinos, Seminario, Garzón i Pujol. Casualitats de la vida, el partit va estar marcat per l'estat del terreny de joc de la Nova Creu Alta, ple de fang i dificultant el joc d'atac que proposava el Sabadell. Per sort, els arlequinats van trobar el camí del gol ben aviat, quan només s'havien complert els primers 9 minuts. Seminario servia una falta, Garzón deixava passar la pilota i Pujol, lliure de marca, l'enviava al fons de la xarxa. L'extrem esquerre, arlequinat, poc després tenia l'opció de doblar l'avantatge, però la seva rematada quedava frenada entre el fang. Del possible 2-0 es va passar a l'1-1 només començar el segon temps. Als 7 minuts de la represa, el valencianista Claramunt rematava amb la mala fortuna que la pilota picava a la cama de Pini i això despistava completament a Pepe Martínez. Però el Sabadell va reaccionar d'immediat, només 8 minuts després, i novament era Lluís Pujol qui s'encarregava d'engaltar un xut potent després d'una centrada de Marañón per certificar el triomf dels arlequinats, que acabarien aguantant les embestides del València en el tram final.
L'enfrontament era difícil perquè el València és un equip fort, perillós i amb excel·lents jugadors en les seves línies. Durant un quart d'hora del segon temps s'han mostrat amb desitjos de profunditzar, en part perquè el gol que teníem al nostre favor i l'estat del terreny de joc aconsellaven una mica de prudència.
El 2-1 final significava el cinquè triomf de la temporada a la Nova Creu Alta i cinquena també era la posició del Sabadell a la classificació, empatat a 13 punts amb el quart, la Real Societat, pròxim rival dels arlequinats.
Secció feta amb la col·laboració de la Comissió de la Memòria Històrica del Centre d'Esport Sabadell.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Fantàstica, com sempre, aquesta secció que ens apropa cada dijous en Pau Vituri. Quan passen 3 minutets gairebé d'un quart de 3 del migdia, és moment de parlar d'esport en directe, perquè avui el Cercle Sabadellès s'està disputant la segona jornada del Campionat de Catalunya de Tenis Absolut per Equips. En categoria masculina, el Cercle s'ha classificat l'equip anfitrió per les semifinals. A la sessió matinal, els de Bruno Barrientos s'han desfet amb comoditat del Club Tenis Vic per 5-0. Demà, a partir de 2:15 del matí, els de la carretera de Bellaterra s'enfrontaran contra el cap de sèrie número 1, el Tenis Barcino, per un lloc a la final. Barrientos demana als seus jugadors arribar als dobles, tot i ser conscient que serà molt complicat.
Jo crec que sí. Serà molt dur, però bueno, a veure, sort, i després a veure si amb els dobles, doncs, bueno, és allò que sempre amb els dobles pot caure la victòria d'un costat o d'un altre, no? Però està molt complicat, molt complicat.
Avui també en categoria masculina, però a 2:15 del migdia, és a dir, fa 3/4 d'hora que ha començat, el Tenis Sabadell busca el pas contra el poderós Real Club Tenis de Barcelona en aquestes semifinals. Oriol Hernández, capità del tenis, admet que tenen poques opcions de classificar-se.
Sí, certament i absolutament complicat, perquè pràcticament ens toca en un dels millors equips d'Espanya i, ostres, hi ha un dels millors jugadors del món, perquè, ostres, a la llista n'hi ha algun que està al 80 del món, a l'altre al 100 i pico, al 200. Ostres, nosaltres venim amb un equip de la casa i serà molt difícil, la veritat.
Doncs a aquesta hora que es juguen precisament els primers enfrontaments del Tenis Sabadell contra el Real Club Tenis Barcelona i, òbviament, desitgem tota la sort del món als jugadors d'Oriol Hernández. Al quadre femení, a partir de 2:15, el Tenis Sabadell també juga contra el Tenis Barcelona, un dels favorits també, i que busquen tots dos un lloc a la final. Tot i la teòrica superioritat de les barcelonines, Yolanda Clemot, capitana del tenis, espera que les seves jugadores compleixin fins al final.
Les meves nenes és un partit per treballar un tema d'actitud, intentar jugar al màxim possible amb una jugadora superior, però no sortint com a perdedora, sinó sortint amb actitud i amb ganes de plantar-los cara. I l'Anna disfrutarà moltíssim perquè és una jugadora veterana que li encanta jugar i ja sap que juga amb una noia molt superior, però ella sortirà a passar-s'ho bé i jo crec que, mira, que gaudirem. En definitiva, de l'eliminatòria de demà pot ser xula per gaudir, aviam si les meves nenes estan a l'alçada i intenten donar la cara.
Doncs desitgem també tota la sort del món, en aquest cas a l'equip femení del tenis Sabadell. Per cert, que a aquesta hora hi ha més tenis en directe a les pistes del Cercle. En el quadre masculí, el tenis Manresa va guanyant 3-2 al Polo en la seva eliminatòria de quarts, mentre que en el femení, Barcino i Polo també empaten a 1 en el seu duel de semifinals. I abans de fer una pausa, recollim tot el que és la informació al voltant del món del futbol, en aquest cas amb una secció que ens acosta cada dijous també al nostre estimat l'Adrià Arroyo, que ja ho sabeu que no el tenim aquí en directe, però sempre ens deixa una càpsula per poder gaudir, en aquest cas, d'aquella secció que nosaltres li hem posat per nom Futbol sobre el fang i que ens permet recuperar la història futbolística de la ciutat de Sabadell, dels equips que han passat per la nostra ciutat. Avui l'Adri ens explica què va ser de l'Hosta Franenca.
Futbol sobre el fang.
Per situar en el temps la Unió Esportiva Hostafranenca, hem de marxar fins fa justament un segle, al 1918. Potser per renom, no ha arribat avui dia com un dels clubs històrics de la ciutat. En canvi, va perdurar durant dècades en el panorama futbolístic de Sabadell, en concret des de finals dels anys 10 del segle passat i fins al 1955. Fa 100 anys, al bar Lírico del barri d'Hostafrancs, es va crear aquesta Unió Esportiva Hostafranenca, des dels inicis i fins al final, amb el blanc i el blau com a colors principals. Vestien com l'Espanyol, a ratlles, però ho feien per simpatia amb els colors del centre d'esports. Jugaven entre els carrers Alibey i Jacquard, on hi eren les naus del Parc Eventual de Catalunya. El mateix dia que es van fundar, ja van demanar per carta a la federació ser inscrits com a federats. El Victoria Futbol Club, equip del mateix barri d'Hostafrancs, era el seu màxim rival. Algun cop fins i tot s'havia arribat a les mans en els cafès Lírico o Victoria, la seu de l'equip amb el mateix nom, en les prèvies o després d'aquests derbis. L'ambient d'aquests partits a Hostafrancs, així doncs, eren força calents. A diferència de molts altres clubs, l'Hostafranenca va superar la Guerra Civil. El conflicte bèl·lic, però, va afectar també, com a la resta d'entitats de la ciutat. Van deixar de competir de forma regular i després, en plena postguerra, l'any 1945, van dur a terme una gran reestructuració. Van passar per moments molt durs, molt difícils, en tots els sentits, també l'esportiu, amb el canvi generacional que hi va haver després de la guerra. Tot fins al 1955, quan l'Hostafranenca va deixar d'existir. En el record dels veïns més vells d'Hostafrancs hi són noms com Guerri, Silvestre, Font, Joaquín i Antonio Tronchoni, Sastre, Valle, Domènec, Simó, Sacall, Lázaro, Reventós, Ballester, Pujol, Codina, Macià, Blasi, Martínez, Manyes, Pinyol o Sala, que van vestir la samarreta sempre a ratlles verticals, blaves i blanques, característiques d'aquesta Hostafranenca.
El futbol sobre el fang està basat en el llibre La història del futbol en Sabadell, de Javier Máiquez.
A tots ens agradaria imaginar-nos així la gespa de la nova Creu Alta. Però l'últim partit va acabar més aviat així i l'equip no l'ha tornat a trepitjar.
Sabadell en joc.
I ara toca revàlida després de perdre a Lleida. Diumenge, a partir de 4:45 de la tarda, des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Hércules de Alicante, Club de Futbol.
Hola, sóc Òscar Rubio, jugador del Sabadell, i escolto els partits del Sabadell per Ràdio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Futurs amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el Festival en Bassa tancarà els concerts a la Bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Falten 5 minutets per arribar a 2:15 del migdia, un apunt d'handbol, perquè l'Or Grassa intentarà saltar aquesta jornada a la pista del balonmano a la Roca. El conjunt del Vallès Oriental acumula 9 jornades sense conèixer la derrota i està immers en la lluita per liderar la classificació, en la qual ara mateix és tercer. Els graciencs, per la seva banda, segueixen amb la seva sèrie de partits contra rivals de la zona alta. Després de l'empat a 27 en el derbi contra el líder, l'handbol Sant Quirze, l'Oar buscarà donar la sorpresa a la Roca, una pista no massa propícia en els darrers anys, com recorda el jugador verd i blanc Jordi Sancho.
Que no se'ns arronsi el braç ni res pel fet que sigui la Roca. Anirem allà, lluitarem. De fet, el club porta perdent allà contra la Roca 2 anys seguits per una diferència mínima d'un gol i tots tenim una miqueta l'espineta aquesta, així que intentarem donar la sorpresa o no i anar allà i a pels dos punts a morir.
En cas de guanyar, els graciencs sumarien la 5a victòria de la temporada i seguirien escalant a la classificació de Primera Nacional. De fet, com recorda Sancho, enguany la igualtat a la Lliga està sent la tònica general, fet que propicia que molts equips puguin lluitar pels primers llocs.
L'any passat estàvem una mica mal acostumats, que hi van haver tres equips que ràpidament es van despenjar, no perdien ni un punt. I aquest any doncs, veiem que hi ha una franja d'equips molt més àmplia, que estan fent molt, molt bon joc, que els punts s'estan repartint molt més i el que et dic, jo crec que aquest any la Lliga estarà molt més igualada. De fet, ja ho estem veient i veurem un final apassionant.
El duel entre la Roca i l'Oar es disputarà dissabte a les 6 de la tarda. I aquest cap de setmana tenim un nou derbi a la ciutat. Serà a la Primera Catalana de bàsquet i el disputaran el Club Natació Sabadell i el Sant Nicolau. Els nedadors arriben a la cita 7ens a la Lliga amb 3 victòries i 6 derrotes. Enllacen, això sí, 3 derrotes en els últims 3 partits. Els col·legials, per la seva banda, arriben a la cita 13ens a la taula, penúltima posició, amb 2 victòries i 6 derrotes. Això sí, un partit menys que la resta de rivals. En parlem d'aquesta cita amb els entrenadors dels dos equips, a qui ja puc saludar. Jonathan Ramírez, entrenador del club, bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem a l'Andreu Cervera, l'entrenador del Sant Nicolau. Bona tarda, Andreu.
Bona tarda.
Que el primer que he de fer, Andreu, és fer, si et sembla bé també, explicar una miqueta com és que estàs tu al capdavant, perquè em sembla que el Sergio Fernández, que és qui havia començat la temporada, ha tingut algun problema, oi?
Sí, farà un temps, el Sergio ens va comunicar que per problemes personals ell no podia seguir amb l'equip i vam estar valorant amb el club diferents vies de buscar una nova figura perquè agafés el primer equip, però bueno, més que res vam veure que era bastant difícil trobar una persona que entengués la dinàmica que tenim ara per ara amb el primer equip, on tenim un júnior on li volem donar entrada i ja està, actualment ja està jugant molts partits amb el primer equip, i a vegades és difícil trobar algú que pugui compaginar bé, donar entrada als joves i alhora competir i formar alhora també un equip, un primer equip que també tenim molt jove, i per això vam prendre aquesta decisió.
Doncs, si us sembla, que parlem d'aquest derbi, que no sé si dir-ho així malauradament o no, ara m'ho direu vosaltres, però de moment és per la part baixa de la classificació, en aquests moments de la temporada, això no vol dir que la cosa, esperem, per tant, i desitgem, òbviament, que millori. I el primer que us pregunto és, de moment, quin balanç feu d'aquest inici de Lliga. Jonathan, tu primer, va.
Bueno, al final, como tú bien decías, vamos séptimos, hemos encadenado tres derrotas, pero bueno, al final el balance es un equipo nuevo también, como seguramente le pasa a Andreu, pero bueno, me quedo con que al final hemos perdido los partidos que hemos perdido es por una media de 3-4 puntos, ¿sabes? Es decir, entonces, bueno, considero que hay margen de mejora, los chicos se están acabando de conocer, que aunque no seamos un equipo súper, súper joven, pero la mayoría de los chicos pues al final están en 23, 24 añitos. Entonces, bueno, yo creo que aún nos queda camino para acabar de acoplar el grupo y, bueno, estoy descontento a medias por no haber ganado depende de qué partidos, pero bueno, también hay faena bien hecha.
De fet, aquesta la tenia pendent, Jonathan, aquesta pregunta, perquè la sensació, mirant resultats aquest matí a la redacció, és que l'equip competeix en gairebé tots els partits, derrotes ajustades. Què és el que li falta a l'equip per poder treure aquests partits endavant?
Bueno, yo creo que el problema que tenemos son los altibajos, ¿no? El que no conseguimos ser constantes, ¿no? 40 minutos es muy complicado. Y bueno, seguramente nos faltará pues a lo mejor un poquito la figura de alguien que pudiera aglutinar un poquito, pero bueno, sabiendo que el grupo está configurado así, pues bueno, al final yo creo que es que adquieran un poquito de confianza, porque los partidos de todos los que hemos jugado los hemos competido todos y la mayor diferencia han sido 7 puntos de la que hemos perdido. Entonces, bueno, yo soy optimista y los chicos también son optimistas a la hora de seguir, bueno, que vamos por el buen camino.
A tu, Andreu, si et pregunto per com va aquesta temporada, quin balanç me'n faries?
Bueno, et faig balanç de tota la temporada, inclús quan hi havia el Sergio. Jo crec que el propi equip viu la realitat pròpia de que per bones coses la joventut de la plantilla la podem gaudir moltes coses, però per contrabanda també ho podem patir molts cops. Llavors hi ha partits que, bueno, quan tenim desconnexions són desconnexions molt grans, i per això hem tingut algun resultat que ens ha costat, i per altra banda quan hem pogut dominar bé pues, també hem tingut bastanta solvència, però bueno, al final és una categoria nova, però és força dura la primera catalana, i com un amic com el Jonathan, que potser també trobem a faltar una persona que pugui aglutinar o liderar fortament el grup. Estem a l'espera de recuperació d'un jugador molt important com el Pol, però de moment estem en aquesta situació.
Tu, Jonathan, també et volia preguntar, i el fet, jo ho deia a l'entrada, que arribeu al derbi després de tres derrotes seguides, suposo i entenc que ganes de trencar la ratxa, i quina millor manera de fer-ho que aquest dissabte, no?
Bueno, sí, nosotros ya llevamos unas cuantas jornadas, pues bueno, buscando la victoria como sea. Esta semana, pues bueno, volvemos, será nuestro segundo partido en nuestro campo después de volver a otra vez a las Naus. Entonces, bueno, pues esperemos que sea cuanto antes, y si puede ser esta semana, pues mucho mejor, ¿sabes? Es decir, me sabe mal por Andreu, porque no somos amigos, pero bueno, también, obviamente, él tampoco no querrá perder.
Ara que tu m'ho deies, Jonathan, com està aquest pavelló de les Naus? Que sabem que ja l'han remodelat, tu que has jugat molts anys en altres pavellons aquí al club, aquest nou o reformat, vaja, com el veus?
Bien, la verdad que bien, la verdad que se entrena bien, no ha variado tampoco mucho, se ha cambiado parquet, es decir, bueno, el otro tipo de imagen, y sobre todo el tema de aislamiento y demás, pues la verdad que ahora se puede, ahora que llega el invierno se agradece, la verdad. Entonces, bueno, es otro aliciente más.
Doncs aquest nou pavelló de les Naus que viurà aquest primer derbi. Andreu, vosaltres arribeu a la cita després de guanyar només un dels últims 7 partits. Els ànims com estan?
No, els ànims, bueno, l'haver-hi hagut un canvi de dinàmiques de l'entrenador, estan com força repartides, i, bueno, sincerament, l'objectiu d'aquest cap de setmana, més enllà de que és sumar sí o sí, perquè una mica també per la sensació de que la gent que tenim a prop no se'ns escapi més, com el propi club, no volem aglomeració, no volem que ens agafi més avantatge, i per això està l'interès de sumar aquest cap de setmana, però bé, de moment bé.
La part positiva, o si li busquem allò que es diu el got mig ple, és que l'equip només ha guanyat un partit fora de casa, però és l'últim que heu disputat, Andreu, a la pista del Ramon Llull.
Sí, a més, va haver-hi... No sabíem si el podríem jugar o no, perquè va haver-hi un fort temporal, si ho recordeu, fa un parell de setmanes a tot Catalunya, i el pavelló va quedar en molt mal estat, però vam poder sumar i va ser molt important perquè feia molt de temps que l'equip no podia sumar fora de casa i va ser important. I a veure si podem seguir.
Amb el Jonathan també li volia preguntar, que ell, clar, és un home del club de tota la vida, per tant entenc que un derbi com aquest segur que li fa especial il·lusió, de més com a entrenador, no sé quin punt de motivació també tens tu, Jonathan, i com ho pots transmetre això als teus jugadors?
Bueno, a ver, yo creo que ellos son, porque mira, este año hemos intentado recuperar a muchos jugadores que habían pasado pues tanto por nuestras categorías inferiores y demás, y bueno, la mayoría son jugadores que ya han pasado por aquí. Entonces, bueno, más allá del derbi, que sí que está bien, porque bueno, supongo que vendrá gente y podremos crear un poquito de ambiente, es decir, para mí lo importante es sumar la victoria, y es lo que los chicos también hemos hablado, es decir, sea San Nicolau, sea quien sea, esta semana necesitamos la victoria sí o sí, y entonces, bueno, trabajaremos para ello e intentaremos, pues bueno, jugamos en nuestro campo, un derbi, pues bueno, todos estos alicientes, pues llevarlos para nuestro lado.
Ho pregunto a l'altra banda, Andreu, com està l'equip davant d'aquest derbi? No sé si hi ha una motivació especial.
Bueno, una motivació especial, jo crec que més enllà és una mica també la tònica que deia el Jonathan. L'equip té la motivació de que vol sumar i evidentment il·lusió perquè és un equip veí de la ciutat, però més enllà sobretot centralitzat en guanyar. No diferim de l'equip.
Ara ho deia en Jonathan, que sou amics. Clar, en aquests partits sempre pot haver-hi un punt de tensió, però vaja, veient, escoltant-vos a tots dos i sabent que sou amics, res d'això, no, Jonathan, Andreu?
No creo que vaya a haber ningún problema, ninguna tensión entre yo y Andreu, la verdad que no. Hace tiempo que nos conocemos, hemos trabajado juntos, que él fue el segundo entrenador mío, y hemos tenido una buena relación, así que no creo que vayamos a llegar a las manos del partido.
No.
Tot anirà bé, oi, Andreu? Tot anirà bé.
Sí, ni molt menys. Ens coneixem de fa temps, de tant en quant ens trobem, ens saludem, parlem constantment, sovint, vull dir que no hi haurà cap problema.
Doncs en tot cas us desitgem tota la sort del món a tots dos per poder tirar endavant aquest partit i sobretot que la temporada acabi de la millor manera possible. Segur que tornarem a parlar d'aquí en endavant. En tot cas, convidem a tothom dissabte a les naus del carrer Montcada a partir de 5:45 de la tarda. Aquest derbi de primera catalana entre el Natació Sabadell i el Sant Nicolau. Jonathan Ramírez, entrenador del club, moltes gràcies.
Vinga, vosaltres.
I Andreu Cervera, entrenador del Sant Nicolau, també moltes gràcies i molta sort a tots dos.
Moltes gràcies, bona tarda.
Una abraçada, adeu-siau.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Tanquem la carpeta del bàsquet, obrim la del futbol sala perquè Escola Pia i Natació Sabadell volen deixar de banda el derbi i centrar-se en els seus respectius duels d'aquest cap de setmana. Els escolapis, que amb la victòria contra el club del cap de setmana passat s'han situat quarts a la Lliga, a només 2 punts del segon classificat, volen sumar la tercera victòria consecutiva. Els de Borja Burgos visitaran un rival de la zona baixa que, tot i aquesta circumstància, també travessa un bon moment. El Cerdanyola rebrà aquest cap de setmana els escolapis després d'haver guanyat els 2 últims compromisos de Lliga. L'entrenador de la Pia, Borja Burgos, vol evitar els errors del passat i, sobretot, no confiar-se.
No és la mateixa situació, però ja ens va passar una miqueta a l'inici de Lliga amb el partit de Copa Catalunya, que després d'un subidón enorme del partit, de la motivació que representava, vam fer un pas enrere. Jo crec que l'equip s'ha de mentalitzar, de que no pot tornar a succeir això, de que a sobre Cerdanyola és un gran rival perquè està traient resultats molt ajustats, tot i no acabar de guanyar el partit, però competeix, la veritat és que molt, molt, molt bé. I llavors, bueno, nosaltres haurem d'estar preparadíssims per aquest partit perquè si no ens podem endur un ensurt.
Els cerdanyolencs, de fet, venen de guanyar el Bellesport, el segon classificat a la seva pista, per 4-6. Burgos, de fet, avisa del perill del rival.
És dels rivals més complicats de la Lliga. Per mi, tant ells com la Unió són dos equips que poden, en l'aspecte tècnic, no tenen un joc tan fluid, no tenen un joc tan atractiu, però dels que costa moltíssim sempre treure un resultat. El que et comentava, la diferència entre gols a favor i en contra sempre és mínima, està traient punts contra rival directe, està en una zona mitja tranquil·la, Per tant, és un equip a tenir en compte i allà al seu camp complicadíssim treure 3 punts.
El Club Natació Sabadell, per contra, intentarà trencar la mala ratxa de 6 partits sense guanyar i refer-se de la derrota del derbi contra la Pia. Els nedadors buscaran la segona victòria de la temporada a Cal Balsac contra un Salou perillós. El tècnic del club, Diego Blanco, explica les claus del duel.
Es un equipo, por lo que hemos visto hasta ahora, que se encierra muy bien atrás, que salen a la contra. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros somos un equipo que arriesga arriba. Entonces, sobre todo el fuerte de Salud es eso, ¿no? Esperar los errores que podamos cometer y vamos a trabajar durante toda la semana para ello.
El tècnic terrassenc, tot i que l'equip ha caigut fins al 5è lloc per la cua, creu que encara queda lliga per capgirar la situació.
Ese es el trabajo. La semana pasada hicimos un gran partido en casa contra Hospitalet, que era el segundo clasificado. El camino es este, seguir así y seguro que le vamos a dar la vuelta. Tenemos mucho tramo todavía de liga, así que seguro que esto somos capaces de darle la vuelta.
El duel entre el Cerdanyola i l'Escola Pia es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda, mentre que el Natació Sabadell Salou es jugarà a 9:15 del vespre a Cal Balsac.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Vint minutets i arribarem al punt de les 3 del migdia. No deixem el futbol sala perquè ara fa uns dies s'anunciava l'adeu de Paco Arjona de la banqueta del Femisport Nou Escorial. Ahir, de fet, escoltàvem les raons del tècnic per renunciar al seu càrrec. Doncs bé, ara és moment de conèixer el seu substitut, la persona que es farà càrrec de l'equip a partir d'ara i que té el repte de treure les quadribarrades de l'últim lloc de la primera divisió del futbol sala femení i buscar, òbviament, la permanència. Fernando Castejón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero, darte la enhorabuena por este cargo que estrenabas ahora hace poquitos días, que el equipo ya se estrenó contigo en el banquillo, pero vaya, si yo te digo que... O te pregunto, que el reto me da la sensación que es más que apasionante, entiendo que estás de acuerdo, ¿no?
Sí, primero muchas gracias por vuestra felicitación. Y segundo, sí, el reto es importante, no cabe duda, y estamos deseando ponerlo todo en marcha y creemos que se podrá realizar lo que estamos todo el equipo esperando.
Si te pregunto cómo está ahora el equipo tras estos cambios producidos en los últimos días, ¿cómo están las jugadoras? ¿Cómo está el ánimo?
Bueno, en principio están bien. Me lo han transmitido y lo veo en ella en esta semana que llevamos de entreno y después de venir del partido de Leganés, que está muy animada y con muchas ganas, y así me lo han transmitido ella. Pero sí que es verdad que venimos de una dinámica perdedora y es lo que más nos está haciendo daño. Pero bueno, ellas chicas están preparadas para lo que viene.
Si te pregunto si vas a hacer algún cambio, si la idea ahora es trabajar más quizá anímicamente que tácticamente, o no, o crees que el equipo necesita también girar un poco todo lo que se estaba trabajando tácticamente para buscar otras soluciones que quizá hasta ahora no han encontrado.
Sí, está claro que el principal... trabajo que tenemos es el mental, pero claro, no podemos olvidar el técnico y el táctico, entonces es un conjunto de las dos cosas, y eso es lo que estamos trabajando desde la semana pasada, y el técnico táctico, sin olvidarnos del anímico, que es lo que más le fallaba. Pero bueno, ya te he dicho antes que han notado el cambio y lo han cogido con muchas ganas y con ganas de hacerlo y llevarlo a cabo, y creemos que no tardaremos en darle la vuelta a todo esto.
Este fin de semana, el sábado a las 4 en el Pabellón Nord, disputáis además el partido, yo creo, uno de los más importantes de lo que llevamos de temporada de campeonato, si no el más importante. Recibís a Viaxés Amarelle, que tampoco ha puntuado aún esta temporada, y no sé si catalogar este partido de una auténtica final, Fernando.
Sí, tienes toda la razón. Este partido va a ser el crucial para nosotros, porque lo estamos hablando durante toda la semana, tiene que ser un punto de arranque para las chicas, y claro, no mejor un equipo que en esta liga que el Viaje de Amarelle, que está como nosotros y tenemos que darlo todo, un 120% de trabajo en este partido para eso, porque nos viene una semana bastante propicia entre comillas, porque aquí en esta división, en esta categoría, no hay nada asegurado, pero bueno, el primer partido que te contra la Reza Amarilla nos dará, si lo ganamos, que creemos que soy, bastante tranquilidad para los siguientes dos partidos que vienen.
Un Biasis Amarelle que aún no ha marcado ni un solo gol en esta liga, por tanto, las opciones de victoria pasan por ahí, por dejar al Amarelle a cero y ser eficaces en ataque, Fernando.
Sí, sí, nuestra principal base es seguir. Ya la semana pasada, aunque tuvimos el accidente que tuvimos en la segunda parte, el cambio defensivo se notó mucho, y eso es lo que estamos hablando y entrenando esta semana, que tenemos que ser muy valientes en ataque y muy fuertes en defensa para no dejarles que estén en su casillero con nosotros, porque no nos vayamos nosotros a venir abajo y ellas se vayan a subir. O sea que es básico mantener la portería a cero y luego ser descarado y valiente en ataque.
El equipo, y tú ahora me lo decías así entre líneas, juega la próxima jornada contra el Sala Zaragoza tras el partido de Biasis Amarelle, un equipo aragonés que es tercero por la cola con solo un punto. Entonces son dos jornadas que las sensaciones que pueden cambiar el signo de la temporada, ¿no?
Bueno, sí, te olvidas que el día 1 también tenemos un partido atrasado contra el Pollo de Galicia.
Correcto.
El jueves, que también es un equipo que tiene 6 puntos, que tampoco... sí que tiene, es verdad que tiene 6 puntos, que tiene más que nosotros, pero bueno, lo hemos estudiado también, lo está estudiando y es un equipo que también está dentro de nuestra liga, entre comillas, ¿no? Tanto Pollo como Zaragoza, por eso te he dicho que esta semana estos tres partidos van a marcar lo que es el destino nuestro en la competición de Primera Nacional.
Pues Fernando Castejón, el nuevo entrenador del Femisport Nou Escorial, que te deseamos, et desitgem tota la sort del món, obviamente, y que por supuesto se consiga, pues si puede ser, la victoria este fin de semana. Recordamos, el sábado a partir de las 4 en el Pabellón Nord, que vamos, si viene gente a animaros, mejor que mejor, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí, eso esperamos. Aparte, siempre tenemos el apoyo del Nou Escorial, que es como se ha hecho la fusión, y sabemos que gente va a venir tanto este día como el día del Pollo. O sea, estamos contentos con eso. Muchas gracias.
Pues Fernando Castejón, el entrenador del Femisport Nou Escorial, mucha suerte este sábado y ojalá podamos contar el lunes la primera victoria del equipo. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros también. Gracias.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs va, 13 minutets i arribarem a les 3 del migdia, ens aturem dos minutets i tot seguit tornem amb tenis taula, una miqueta d'Ultimate i també rugby, va.
El Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor.
Ladies and gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs recta final de l'Hotel Suís, i si ara fa uns dies parlàvem del bon inici de temporada de l'equip masculí de la natació Sabadell de tenis taula, ara mateix tercers a Divisió d'Honor, Igual de bé, o encara millor, li va les coses a l'equip femení de Primera Nacional. Després de la segona jornada de Lliga, a la qual han disputat i guanyat fins a 4 partits, les jugadores del club s'han refermat en la primera posició a la classificació. Han guanyat els 7 partits disputats fins ara. Un inici de campionat que ha sorprès a les mateixes palistes del tenis Sabadell, tal com ha assegurat la jugadora nedadora Mònica Veis.
Bé, la veritat és que quan comences la temporada hi ha clubs nous, no saps tampoc com seran les jugadores, perquè bé, lògicament no tenen la nostra edat, sinó que són gent més jove, no les coneixes, i la veritat és que nosaltres ens plantegem anar a jugar partit a partit i el que vingui.
En aquesta segona jornada, les jugadores sabadellenques es van endur dos dels partits més esperats d'aquesta lliga, els derbis contra Club Falcons i els Amics de Terrassa. I ho van fer amb dos components de l'equip amb problemes físics, la Carme Mestre i la Dolors Sánchez. Aquests resultats permeten liderar el grup amb dos partits de marge respecte a les segones classificades. De fet, tot i això, Mònica Veis creu que encara hauran de lluitar molt per acabar primeres a la lliga.
Tenim un marge de 2 victòries, però bueno, els tercers, per exemple, hi ha 3 equips que estan empatats. Vull dir, que aquesta lliga és molt renyida, no? Vull dir, nosaltres hi ha hagut 2 o 3 partits que podíem haver perdut, sobretot amb el de Ripollet, que vam guanyar 4-3, però vull dir, hi ha hagut partits amb els Amics de Terrassa, amb Badalona i també inclús amb Vilablareix, doncs que han sigut difícils, no?
En canvi, el Club Falcons no ha pogut seguir l'estela de la natació en aquest grup de Primera Nacional. Les de Joan Nogueres només han pogut guanyar un dels 4 partits jugats en aquesta segona jornada. Les falconistes van caure contra el Club, el Vilablareix i el Ripollet. L'únic partit guanyat va ser contra les andorranes del Valls del Nord. Ara bé, l'explicació a aquests resultats negatius la podem buscar la baixa de les dues germanes Ballester, tant la Sara com la Maria, que s'han lesionat i no van poder ajudar les seves companyes en aquesta jornada. De fet, la Sara s'ha trencat els lligaments creuats del seu genoll i el temps de recuperació s'allargarà. Malgrat tot, Joan Nogueres, el tècnic de Falcons, considera que el paper de les seves jugadores va ser força positiu.
No és tan dolent com sembla. Sí, evidentment, 3 derrotes i una victòria no és el que s'espera per un candidat a l'ascens, però si pensem que de 3 me'n falten 2, doncs crec que és un molt bon resultat, i les dues noies alevines, que senzillament la seva feina és agafar experiència més que fer punts, van aconseguir fer un molt, molt bon paper. La Núria va fer 2 punts davant del Club Natació, l'Abril Vidal va fer punt contra el Vilablareix i, a més, vam guanyar clarament el Valls del Nord, un equip d'Andorra. Per tant, crec que jo veig el got bastant ple.
Amb 4 victòries i 3 derrotes en aquesta lliga, les opcions de fase d'ascens es compliquen. A més, les lesions de les germanes Ballester deixen coix un equip que es basa en la participació precisament d'aquestes dues palistes. Ara l'Abril Vidal i la Núria Macià seran les jugadores que agafin el pes de l'equip a l'espera de la tornada de les germanes Ballester.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
I aquest cap de setmana passat s'ha disputat a les platges de Castelldefels el Campionat d'Espanya d'Ultimate Platja, en la seva categoria Open de segona divisió, i van participar fins a 11 equips vinguts d'arreu de l'estat. Els dos equips que presentava l'esperit Ultimate Club de Sabadell van quedar últim i penúltim, no aconseguint així els resultats desitjats. Tot i això, l'esperit Black, que va acabar en desena posició, va endur-se el premi a l'esperit, que és un reconeixement dels rivals al conjunt que ha jugat amb més fair play. Parlem amb el president de l'esperit Club Sabadell, el Quique Cipriano. Bona tarda, Quique.
Hola, què tal? Bona tarda.
I enhorabona per aquest premi esperit, perquè en un esport com el vostre és molt important.
La veritat que sí, de fet és la raó de ser del nostre esport, de l'Ultimate. El bon comportament, eh? És un esport, com sabeu, autoarbitrat, que no tenim una persona que faci de jutge, i per tant la honestedat i el compliment de les normes i tot plegat, tots els valors que implica, són totalment necessaris.
Farem aquí un apunt per aquells que potser no ho hagin escoltat mai, que això de l'Ultimate, doncs si els hi diem frisbee, potser ja se'n fan una idea del que estem parlant, Quique, que a vegades la gent potser no ens entén. Dèiem que esportivament els resultats no van ser els desitjats, amb aquesta última i penúltima posició de l'esperit Black i del White. No sé què va passar, si, vaja, esperava una miqueta més, potser, no, Quique?
Doncs la veritat que sí. Fent l'anàlisi i mirant només el resultat, de veritat que vam tornar una miqueta decebuts, sobretot per l'Spirit Black, que era l'equip fort que portàvem. Sí que és veritat que anàvem una miqueta coixos, al final van fallar uns quants jugadors i ens va fer jugar molt justets de gent. Hauria estat bé jugar amb 10-12 jugadors per cobrir les 5 posicions que juguem al camp, a la platja. Finalment vam ser només 8 en l'equip Black. I, bueno, la càrrega del primer dia amb els 3 partits va fer malbé un jugador que ja venia amb una lesió, ja no vam poder disposar d'ell per la següent jornada, per la segona jornada, i tot plegat ens va fer anar molt justos. Tot i així, sí que és veritat que la posició final és aquesta, però analitzant els resultats, vam jugar 6 partits, vam guanyar 2, dels altres 4 que vam perdre, 3 els vam perdre per un punt, a l'universal, que es diu, el que faci l'últim punt, no existeix l'empat a l'últim, i per tant, quan arribes en un resultat de 7-7 o de 10-10, al final del temps, doncs s'ha de jugar un punt més per decidir qui és el guanyador, i mira, el vent, que va fer molt vent, va fer molt fred, el cansanci que arrossegàvem, ens va fer perdre aquest punt que ens calia pel punt final, i això, mira, de poder haver quedat tranquil·lament cinquens, ens va portar directament al punt baix per un triple empat i a lluitar per les últimes posicions. A la segona jornada, 2 partits perduts a l'últim punt, ens va fer jugar l'últim només per decidir qui dels 2 esperits era qui quedava en última posició. I de l'esperit White, era un equip que portàvem només per agafar experiència, amb gent molt nova, nanos, nois joves que començàvem. Vam ser l'únic equip que presentàvem, l'únic club que presentàvem 2 equips, i la intenció era aquesta. Per tant, en aquest sentit, sí que era un resultat ja esperat que quedessin més últims. Va ser el Black el que no va estar allà on tocava.
Si et pregunto ara per pròxims campionats, no sé si ja a la vista algun objectiu, com ho teniu això a dins de l'esperit Club Sabadell, Quique?
Sí. Doncs ara fa 3 setmanes que vam acabar la Lliga Catalana de Platja, 3 jornades aquí en superfície de platja. Vam acabar força bé, el Black va acabar mantenint la primera divisió, que és tot un repte aquí a Catalunya perquè hi ha moltíssim nivell. També vam guanyar juntament amb el White tots 2 equips, i empatats amb un equip de Palau vam ser guanyadors també de Catalunya, campions de Catalunya d'Espírit, d'aquest comportament que diem. Ara hem fet el campionat d'Espanya i ara hi ha tot un buit fins al febrer-març, que començarem la Lliga d'Herba. Ara ja l'hem començat a preparar aquí als entrenaments de l'Olímpia, i a veure què tal aquestes 3 jornades d'Herba, i entremig ens agafarà el campionat d'Espanya mixta de platja també. Hem fet l'Open, el de nois, i ens queda pendent de fer el campionat mixta, que serà cap al març. Ara prepararem, durant tot aquest període de l'hivern, prepararem la Lliga Catalana d'Herba i el campionat mixta.
Perfecte. Doncs Quique Cipriano, president de l'Ultimate Club Sabadell, enhorabona, com dèiem, per aquest premi esperit en aquest campionat d'Espanya Ultimate Platja en la seva categoria Open de segona divisió, i òbviament ja ho sabeu que ho seguirem aquí a Ràdio Sabadell. Quique.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Una abraçada.
Adéu. Adéu.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I marxem avui amb un apunt de rugbi, perquè els equips masculins i femenins del Sabadell Rugby Club coneixeran el calendari de la segona fase del campionat avui mateix. Serà a partir de les 6 de la tarda. Recordem que tots dos conjunts acabaran l'any a Primera Catalana. Un Sabadell Rugby Club, per cert, que aquest cap de setmana prepara la Movember Party, una festa que vol barrejar rugbi i solidaritat per tal de recollir diners per la Fundació Movember, que lluita contra el càncer de pròstata o el càncer de testicles, entre d'altres. Serà, com dèiem, aquest dissabte, 1 de desembre, el Casal Can Capablanca. Hi haurà sortejos, bingo i també rugbi. Tot el que es reculli, com dèiem, anirà destinat a la Fundació Movember. Ho explica Josu Quintana, jugador del Sabadell Rugby Club.
Durante todo el evento a precios solidarios y arreglar la barba, y todo lo que se recaude irá para Movember. O sea, nosotros ni el Sabadell Rugby Club ni de Barba Factory hará, por decir lo que se viene diciendo, negocio de esta fiesta, sino que lo que nos interesa es pues poder juntar rugbi y Movember y hacer pues una buena recaudación.
Serà a partir de 3:45 de la tarda, quan es podrà veure i comentar al Casal de Can Capablanca un Barbarians Argentina de rugbi, un partit de rugbi. A la festa també hi participarà, com ara escoltàvem, en Josu de Barbers Factory, que oferirà els seus serveis també de manera solidària. Doncs tanquem la paradeta de l'Hotel Suís d'avui, 29 de novembre de 2018. Demà hi tornarem, ja ho sabeu, amb tota la prèvia d'aquest Sabadell Hèrcules. També rebrem, ja ho sabeu, la visita del Miguel Ángel Rodríguez, l'estadístic del Centre d'Esports Sabadell. Demà també una mica de waterpolo i tot plegat amb l'Adriana Arroyo al capdavant, que ja ho sabeu que demà torna a ser aquí amb un nou Hotel Suís, com sempre, de 2 a 3 amb tota la informació esportiva de la ciutat. Rebeu una forta salutació d'en Pau Vituri des de la redacció, d'Antoni González del control tècnic i de servidor qui us parla, Marc Pijuan. Ara, com sempre, ja ho sabeu, la ràdio continua i si voleu més informació al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm o a les nostres xarxes socials. Com sempre, salut i ràdio, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.